A la tarda no et desconnectis. Connectats. Avui parlem d'envelliment actiu amb en Joan Mombardó. Forma part de la Junta de l'Aula d'Extensió Universitària des de 2021. És un apassionat de la muntanya on reconnecta amb la seva essència. A més, durant 16 anys va treballar com a enginyer a la fàbrica del vidre de Castellar del Vallès. El tenim amb la nostra companya Rocío Gómez. Rocío, Juan, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Joan, explicava la Carme que ets un dels socis, no sé si el més jove, de l'Aula d'Extensió Universitària de Castellar del Vallès, i a mi m'agradaria saber per què vas decidir apuntar-te o fer-te soci de l'aula.
Doncs, de fet, el primer que vaig decidir va ser apuntar-me a la Junta. Hi havia un company que havia sigut un company meu de la vidriera, que ha sigut de la Junta durant molts anys, i em va dir, ara ho deixo i crec que tu podies ocupar el seu lloc. Ara que t'has jubilat, tu pues, estaries molt bé a la Junta, podies fer la meva feina i aportaries molt. I això va anar així.
I quan fa?
Pues, bueno, jo a la Junta vaig arribar-hi a l'octubre del 2021.
Vull dir que ja fa uns anys.
Ja fa més de 3 anys que estic a la Junta, sí. I encara no m'han tret.
Això és bona senyal. I a la Junta t'encarregues, per exemple, de proposar persones que vinguin a fer conferències? Quina és la teva feina? Què fas allà a la Junta?
Jo a la Junta me n'ocupo de portar, buscar i portar conferenciants, igual que força una bona part dels meus companys. Jo diria que m'ocupo de portar conferenciants més abans de la part bastant tècnica, i també m'ocupo de tot el que és la publicació física de paper, tot el que és el tríptic, el que és el llibret i el que és la informació de l'aula, tot aquest tema, doncs, soc jo qui el recull dels companys i ho unifica i ho fa funcionar.
Per la gent que ens estigui escoltant, si haguessis d'explicar quins són els punts forts de l'aula d'extensió universitària, si hi ha algú que ho estigui escoltant i digui, doncs mira, potser em ve de gust formar part de l'entitat, què els diries?
Bé, jo diria que és realment interessant. Vull dir, realment jo, els dimarts, quan fem les conferències, veiem que la gent arriba entusiasmada. No? Arriba, a més, ja amb el compromís setmanal d'anar cap allà i portar algú fins a l'aula no és difícil. El que té mèrits, de cas, és de tothom, és portar-los una setmana darrere l'altra. O sigui, cada setmana reunir 250 persones allà a la conferència, com per exemple, o si no, si s'organitzen activitats exteriors, com teatre o sortides culturals o el que sigui, doncs veure que se superen sistemàticament les previsions. És a dir, que si s'havia previst 100 persones, en som més. Si s'havia previst 50 persones, en som més. Per tant, vol dir que la gent està contenta amb el servei que rep de l'aula.
Hi ha alguna conferència que hagis anat o que hagis proposat d'aquests anys que has estat a l'aula que hagi estat especialment interessant o que hagi atret més gent ja, per omplir, diguéssim, totes les butaques de l'auditori?
Bueno, omplir les butaques de l'auditori és una cosa difícil després de la pandèmia, perquè realment l'any 21, 22, 23 i 24 s'ha anat veient una recuperació. El que abans de pandèmia potser era omplir entre les 300 persones habitualment o sovint, després de pandèmia es va estar doncs, amb les 170, després 190, després 200, 210, i ara estaríem al voltant de les 230 a cada conferència. I una conferència que recordo amb especial carinyo va ser la conferència sobre el canal d'Urgell, més ben dit els canals d'Urgell. Això em va agradar, va semblar molt interessant.
Creus que es té en compte l'experiència? Perquè jo ara quan penso en envelliment actiu de seguida em ve al cap l'aula d'extensió universitària, no? Però tu creus que socialment a les persones quan arriben a una edat aquesta experiència es valora no només en l'àmbit laboral sinó socialment, no?
Aviam, el que està clar és que jo que he arribat a la jubilació fa 3 anys, arribar a la jubilació avui en dia és una cosa molt, molt especial. És a dir, s'arriba en plenitud, en general, en plenitud física, en plenitud intel·lectual i amb total autonomia. És a dir, que s'arriba a punt d'engegar un projecte nou que pot durar 25 anys més o 30 anys més. Per tant, sí que veig que hi ha un entorn molt favorable de respecte i apreci als jubilats i en aquest cas, diguem, a la gent gran.
És que, no sé, jo tinc la sensació que de vegades, per exemple, els mitjans de comunicació, els presentadors, sembla que no es puguin fer grans, no? Que quan arriba una edat han de sortir de fora de la pantalla. I no sé si tu comparties aquesta sensació que de vegades, quan les persones anem fent anys, arriba un moment que se'ns relega, no?, a la part del darrere, o potser és una percepció meva, eh?
Bueno, la imatge mana, la imatge mana molt i forma part de l'estereotip avui en dia i des de fa temps, no? Però clar, està clar que un presentador que té 70 anys està perfectament capacitat habitualment igual que un de 50 i a més acumula més experiència. No hauria de ser així, però bueno, en tot cas sí que a vegades passa, sí.
Joan, ara explicaves que tu vas entrar a l'aula d'extensió universitària a través d'un amic teu i comentaves que treballava a la vidriera, no? I de fet és que tu has treballat en una de les empreses que ha tingut més importància per Castellà del Vallès, ara Vidrala, abans tenia un altre nom. Com recordes aquests anys treballant aquí a Castellà del Vallès, en aquesta empresa?
Bueno, hi vaig arribar a principis del 85, ara farà 40 anys, no, 85... Vaig arribar a principi 40 anys. Farà 40 anys que vaig arribar allà. Venia de Barcelona, havia de venir a viure aquí per raons tècniques i va ser fabulós. Vaig estar-hi 16 anys i va ser potser l'experiència professional més important de la meva vida. Vaig trobar en una fàbrica amb tots els ingredients que pugui tenir la part tècnica perquè un enginyer pogués desenvolupar la seva carrera. I allà vaig començar i vaig estar treballant amb molt bona gent, molt bon entorn. Em vaig aprendre molt. Vaig ajudar el que vaig poder i vaig fer una trajectòria de 16 anys.
I després vas canviar de sector?
Després em vaig anar al món del ferrocarril, em va dirigir projectes de ferrocarril.
Ai, el ferrocarril, que no arriba aquí a Castellà, eh? No acaba d'arribar el ferrocarril.
No, havia d'arribar 2014-2015, però de moment ve amb retras.
I en l'àmbit del ferrocarril, quina és la feina que feies?
Bueno, era una empresa molt important, en aquest cas, que treballava a Granollers, i fèiem l'interiorisme, és a dir, el que és la capsa de fora, res, però tot el que és allà dintre, tot el que és il·luminació, sostres, terres, butaques, vidres, panells, tot això es feia des del principi fins al final a Granollers, en aquest cas era Granollers.
Et refereixes als ferrocarrils, a la Renfe, a Rodalies?
Pot ser Renfe, pot ser Talgo, pot ser el metro de Madrid... Vull dir, pot ser un tramvia, qualsevol cosa d'aquestes, avui en dia, com a empresa, està assimilat a lo mateix. Tramvia, ferrocarril, alta velocitat...
O sigui, que si jo ara vaig de Sabadell a Granollers, que haig d'anar a Montcada, no?, a fer la bifurcació. Sí. Si jo anés cap allà, podria anar en un tren que interiorment has dissenyat tu.
Més que dissenyar, jo era el cap de projecte. És a dir, que el cap de projecte disposa d'uns tècnics, disposa d'uns compradors, disposa d'uns responsables de logística, disposa d'un client i disposa d'una direcció. I el que fa el cap de projecte és coordinar-ho tot perquè vagi a l'hora. O intentar-ho menys.
I de les feines que has dut a terme, de quin et sents especialment, o de quin projecte et sents especialment més orgullós?
De la vidriera, sens dubte.
I per què?
Sí. Per què? Perquè vaig arribar aquí doncs, amb 26 anys i vaig sortir amb 40 o 42 i vaig entrar com una persona, diguéssim, novella, i vaig sortir d'aquí, doncs, diguéssim, amb uns coneixements, amb una apreci i amb una confiança doncs, de feina ben feta, feina acabada o un curs. Impressionant.
Home, és una empresa que ha donat molt al poble i que a més ha crescut moltíssim. Vull dir que ara també es va, diguéssim, sumar a un altre conjunt d'empreses, a una multinacional, i és veritat que és un dels, ha estat un dels puntals econòmics per a Castellà del Vallès. Hem començat l'entrevista explicant que formes part de la Junta de l'Aula d'Extensió Universitària. Això et suposa molt de temps a la setmana, però l'altra part del temps lliure que tens, què és el que t'agrada fer?
Bueno, el que m'agrada molt és fer esport, el que m'agrada molt és portar a la casa, perquè la dona encara treballa. El que m'agrada molt també és donar algunes classes, que estic donant alguna classe particular. També m'agrada pues, preparar sortides, fer de guia.
Què vol dir això?
I amb això ja en tinc prou.
Fer de guia de muntanya?
Ja pot ser amics, ja pot ser amics d'aquí, amics d'allà, amics d'ara, amics d'abans, parents, ja porto gent a fer excursions. De baixa muntanya, de mitja muntanya, de passejades...
Ui.
I això és una cosa que més em motiva avui en dia.
M'imagino que deus haver començat l'any fent algun cim.
No, perquè no? L'hivern és més. S'ha de ser prudent. A l'hivern la cosa... els cims són delicats.
Hi ha molts pixapins, no?
Per que... finals d'any.
Sí? Vas anar a la Mola. I aleshores, diguéssim, sí, sí. Aquestes excursions que t'agrada fer, et mous més per aquí, per Catalunya, has fet algun pic, algun cim important o rellevant que t'hagi agradat?
Aviam, em bellugo per on cal, a vegades a l'estiu Pirineu, amb travesses, amb bons amics... També he fet alguns cims, evidentment, he fet 3.000 i el meu tope està al Top Cal, a Àfrica, al nord d'Àfrica, amb 4.100 i pico de metres.
Aquest és el més alt que vas fer tu?
Sí.
I quan va passar això?
Que faig actualment, inclús. Això va passar fa 3 anys, a l'estiu. I ja està, estupendo. Una mena d'excursió molt, molt xula, però el Top Cal no deixa de ser una muntanya com la Mola. El que passa és que té 2.000 metres més d'alt, perdó, 3.000 metres més d'alt.
Home, és que ho dius com si fos, com si anéssim al Puig de la Creu, i és, sí. Això has dit que és Àfrica, no? Per tant, implica que tu sí, has de fer el viatge i a tota, diguéssim, una preparació que has de fer.
Bueno, sabíem pujar, ja dic, no s'ha de desmitificar, pujar al Top Cal, són més de 4.000 metres, però no deixa de ser una passejada molt llarga.
Home.
No té un contingut tècnic important.
Home, però t'has de preparar, vull dir, jo per exemple, que faig poc esport, potser em seria complicat, no?, fer aquesta pujada de 4.000 metres.
Bueno, la preparació és continuada, és no deixar-ho mai, ni abans, ni quan la joventut, ni a l'edat mitjana, ni ara, cap a 60 i pico, pues, no parar mai d'entrenar i de viure en forma.
Quantes hores entrenes a la setmana, per exemple?
No sé, potser 7 o 8, segur.
Això vol dir que pràcticament cada dia?
Sí.
Puges algun...
No, camines, o corres, o vas en bicicleta. Depèn del temps. Uh-huh. Depèn de les circumstàncies.
Concretes poc, Joan, quan et pregunto. Em concretes
no.
Poc. Però tu cada dia... Jo vull saber, et lleves i el primer que fas què és? Anar a passejar?
El que faig cada dia al matí a 3:15 és anar a caminar amb els amics, anar a fer el que fer la volta que aniem de Can Casamada i fer 5 quilòmetres, això cada dia. I a part, jo per lliure puc afegir a la tarda anar a córrer a la Vall d'Horta, o anar a córrer a la Torre Marimon, o anar a córrer al Puig de la Creu, i a vegades, si s'escau, doncs, entre setmana, una vegada, doncs, agafar la bicicleta, anar fins a Sant Feliu, o Sant Llorenç, o, bueno, la salut.
Ara ja em quadra, que puguis pujar els 4.000 metres, perquè, és a dir, no fas un entrenament que no el fa tothom, i això ja ho saps, vull dir que això de fer cada dia 5 quilòmetres i després sortir a córrer a la tarda, ja indica que fas una vida molt i molt sana. Anem acabant l'entrevista, Joan, i no sé si dels cims de les muntanyes que dius que has fet, o no sé si ens podries explicar alguna que tens pendent o que t'agradaria fer ara quan arribi el bon temps.
Bueno, el que recomano a tothom és fer el que tothom que pugui, evidentment, és fer carros de foc. És una cosa que et deixa molt marcat, perquè durant 5, 6, 7 dies estàs allà de la muntanya, no baixes a 2.000 metres, i des d'allà dalt te n'oblides bastant del que passa aquí baix. Realment arribes a viure en comunió amb la muntanya. Vull caminar, menjar, riure amb els companys i descansar. Jo recomanaria molt a tothom fer una travessa de muntanya algun dia. I després, amb cims, evidentment tenim preparat cims aquest estiu, estem preparant-ho ja ara mateix amb els amics, estem preparant, doncs, suposo que pujarem a Vallivierna, a Vallciberri surt, de trista memòria aquests dies, pujarem, suposo, a Mulleres, un d'aquests estan previstos aquest estiu, sí.
Això de carros de foc, què vol dir ben bé? Perquè sí. M'ha sonat a la peli.
Bueno, carros de foc és la travessa circular en el Parc Nacional d'Aigües Tortes, de 7 dies, 6 refugis, i d'haver-hi uns 5.000 metres de desnivell positiu i uns 80 quilòmetres de recorregut. Cada dia uns 12-14 quilòmetres, 1.000 metres de desnivell cada dia, i de refugi en refugi.
Només d'escoltar el que m'expliques ja m'estic cansant.
No, què va. És una vivència inoblidable.
Doncs, Joan, nosaltres acabem sempre l'entrevista del Connectants amb una cançó que t'agradi. Què voldries escoltar?
Bueno, Leonard Cohen. So long, Marianne.
Doncs ara mateix la busquem. Gràcies, Joan. Endavant amb aquesta força que tens de fer tant d'esport i d'estar tan actiu a l'aula d'extensió universitària. I gràcies per aquesta estona al Connectats.
Gràcies a vosaltres. Boy.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
L'espai de patrimoni d'avui ens portarà unes quantes dècades enrere. Amb els nostres convidats recordarem la Rambla del Celler com a centre neuràlgic de l'esport local durant la dècada dels 70 i els 80. Per fer-ho ens acompanyen el Joan Durà, que en el seu moment era propietari del restaurant Trobador i, a més, jugador d'handbol de l'època. Joan, benvingut.
Moltes gràcies per convidar-me.
També ens acompanya el Toni Gómez, que en aquella època era directiu, també va ser jugador del Club Bàsquet Sant Cugat. Toni, bon dia, què tal?
Què tal, bon dia. CB Sant Cugat.
Sí, Club Bàsquet Sant Cugat.
Sí, sí.
No, m'he equivocat, eh? Molt bé. Molt bé, doncs, efectivament, avui fem aquest exercici de memòria, recuperem aquella època, perquè, efectivament, doncs, la Rambla del Celler actual, el seu ambient, la seva dinàmica, no té res a veure amb la Rambla del Celler de llavors, on es concentraven doncs, les instal·lacions esportives que hi havia en aquell moment i també la vida i la dinàmica que generava els clubs i les entitats que allà s'hi aplegaven. Us sembla que fem un repàs, per exemple, fem la fotografia de les instal·lacions que trobàvem en aquell moment? Vinga, comencem a recordar.
Instal·lacions esportives, evidentment el camp de futbol,
sí.
I al costat es va fer la pista, que després es va anomenar Méndez per una desgràcia que hi va haver-hi a través de l'handbol, i la piscina, i para de comptar, no hi havia res més.
No hi havia res més.
Res més.
Es van afegint de mica en mica, i jo recordo, ho dic perquè ara estic una mica ficada amb el tema, es van arribar a fer unes pistes de petanca al costat, justament davant, a l'altra banda del carrer, davant del Trobador.
Cert és.
Es van fer unes pistes de petanca allà.
Cert és, no les recordava. No les recordava, cert és. Sí, sí, és cert, i no les recordava, però ara sí, ara que ho ha dit ella, la Carme, o sigui, és que a més les he visualitzat. No, amb les seves fustes...
Mira que jo hi vivia a la Rambla del Celler, a sobre del Trobador.
A sobre del Trobador.
Sí, sí, a sobre.
I amb aquestes instal·lacions, clar, allà apareixen els primers clubs que es fan a la ciutat, com el cas del futbol.
Bueno, el futbol ja existia a Sant Cugat, es va traslladar del camp antic que teníem aquí al costat del monestir.
Efectivament.
I sí, aleshores va aparèixer el bàsquet. El bàsquet va ser abans que nosaltres, va ser el primer que el teníem, que a més reuníeu sempre a casa, sempre en el Trobador. I aleshores ja va aparèixer el hockey també, al mateix temps que nosaltres. Jo diria que el hockey potser tenia un o dos anys menys que l'handbol.
I el patinatge artístic.
I el patinatge artístic, lògicament.
Que hi havia una senyora que era filla d'un regidor de l'Ajuntament i que, quan problemes d'horaris, que tu saps que hi havia problemes d'horaris pels entrenaments, doncs no sé com s'ho muntava, però sempre tenia preferència i quasi bé ens fotia fora, vull dir, de dir, no, el seu pare, el regidor, llavors ens deia, es que mi hija, claro, tiene muchas niñas, i jo deia, pues yo tengo muchos niños, què vols que li digui ara, no? Però bueno, hi va haver un bon entente, tampoc va passar res més.
Sí, sí, i a més jo recordo amb una pista que entrenàvem i que jugàvem, que era la pista Méndez, on entrenàvem fins a les 12 de la nit, amb un fred que pelava, amb una aigua freda, perquè evidentment no hi havia aigua calenta, que et dutxaves a quarts d'una i sorties d'allà glaçat. Sí, sí, eren...
Els vestidors que es feien servir eren els mateixos de la piscina?
No, eren els de l'altre costat, o sigui, era un edifici conjunt, vestidors per la pista i vestidors a la piscina, però era el mateix edifici.
Era el mateix edifici, sí. Separava, certament els vestidors separaven el que era l'espai de piscina amb l'espai pista. Sí. I estaven amb portes a cada banda, uns per la piscina i altres per la pista.
Quants vestidors hi havia?
Doncs que jo recordi, em sembla que n'eren tres.
Un per l'àrbit.
Sí, sí, per això t'ho dic, un per l'àrbit i després un per l'equip visitant i un per nosaltres.
I aigua calenta, un tubo de plom amb un xorro d'aigua freda que entutxàvem, que ara la canalla se'n va cap a casa a dutxar-se. Però llavors allà ens dutxàvem, sí, sí. Però un xorro d'aigua freda que...
I això com funcionava? Perquè, clar, tres vestidors, això representa que és un únic partit. Estic pensant en els caps de setmana. I en aquella pista, doncs, hi havia partit rere partit, perquè era l'única pista que hi havia i allà jugàveu tant l'handbol com el bàsquet...
No. El hoquei no va arribar a jugar mai allà.
L'hoquei?
L'hoquei no va arribar.
Entrenament sí que en van fer.
Entrenament havia fet algú.
Sí,
però jugar no. Ja va jugar en el pavelló quan es va fer el pavelló al costat, en la, on hi havia la masia de Can Ganxet, em sembla que es deia aquella masia, que per nosaltres era el camp del Tio Malo.
El Can Ganxet de la Riera.
El camp del Tio Malo, és, efectivament.
Sí, sí, el camp del Tio Malo, sí, sí.
Sí, i com us muntàveu allò? Perquè, clar, ara, vist ara, segurament no es fan ni el càrrec, no? Les entitats amb el que les instal·lacions que hi ha actualment és una altra història.
Sí, en l'Ajuntament hi havia un regidor d'esports, després ja quan... Perquè d'aquest regidor que parlo, d'aquest senyor, em penso que no era ni a la democràcia. Vull dir, penso que era a l'època de l'alcalde Lletxós.
Sí.
Oi?
Cert.
I aleshores, quan va entrar a la democràcia... En l'Ajuntament hi va haver-hi un tècnic d'esports que es deia Ferran Domínguez, si me'n recordo. Era un,
que va estar molts anys.
Era una excel·lent persona i li anàvem a plorar allà. Escolta, Ferran, que nosaltres que tenim molts equips, escolta, ells també, vull dir, tots anàvem... I el tio se les veia i se les desitjava per poder fer els
horaris.
Sí, els horaris. Sí,
per fer aquell trencaclosques, perquè quants equips hi havia, per exemple, al bàsquet?
El bàsquet teníem quatre preinfantils, dos infantils, un juvenil, un júnior i el sènior.
Déu-n'hi-do. Sí. Per aquella època no està malament. Sí. I a l'handbol també n'hi havia.
A l'handbol vàrem arrencar només amb un sènior, aleshores ja vam tenir un juvenil i quan ja vam començar amb tot el tema escolar vam ja anar a començar a pujar els cadets. Però amb tot això ja hi va haver-hi el pavelló entremig. I això doncs ens facilitava, sí que és cert que la canalla els dissabtes jugaven bàsicament a la pista, perquè esclar, el pavelló donava pel que donava quan fèiem tots els campionats escolars, però realment nosaltres vam arrencar amb un sol equip en l'any 73, em sembla que era, sí, va fer 50 anys, en l'any 73 havia ser això.
Bueno, jo vaig començar a jugar, vam refundar, perquè el bàsquet ja estava fundat de feia anys, molts anys, i el vam refundar quatre il·lusos perquè tothom, si no jugaves a futbol, deien que eres una nena. Això de jugar amb les mans, collons, jugueu amb les mans. I bueno, ens vam ajuntar 4 o 5, que jo diria que de jugar a bàsquet no teníem gaire idea, però bueno, més o menys ens en vam anar sortint. Que no portàvem ni les samarretes de Sant Cugat, unes de color blanc amb una ratlla blava que no sé d'on les van treure. I llavors, pues, bueno, els partits dels diumenges, que només jugàvem diumenges, eren a les 9 del matí i a l'hivern, ara fa fred, llavors també en feia molt, i aquella pista, com que era humida, teníem de tirar-hi aigua calenta i escombrar-la tota, si no, no podíem jugar. I l'àrbit deia, si aquí rellisca, suspenem el partit. I el que no volíem era suspendre el partit perquè teníem de pagar el desplaçament d'aquell dia i desplaçament d'un altre dia. I bueno, ens fotíem un tip allà de... Ara que penso, vam començar en el camp de futbol vell. Darrere del camp de futbol hi havia una pista de terra, just a la porteria, diem, que donava cap al Matadero.
Sí.
Hi havia una pista de terra i que l'Ajuntament ens va posar una sorra especial i cada diumenge, abans de començar el partit, teníem un corró d'aquells i passàvem
per aplanar
el corró amb la calç que marcaven el camp de futbol, marcàvem el bàsquet, i perquè les pilotes que anaven del camp de futbol, del futbol cap allà, no ens vinguessin a trepitjar, estàvem, abans de començar el partit, recollint pilotes i les tornàvem. Això va ser allà.
Es nota que el Toni té alguns anys més que jo, perquè nosaltres vam començar pista de ciment.
Nosaltres vam començar allà. Vam començar allà. Sí, ara, mira, ara hi he pensat. Teníem un corró gros i el passàvem perquè estigués pla. I la pilota de cuiro, no com les d'ara, que són pilotes més o menys, pilotes de cuiro.
Però en aquella època, tant els dies de diari com els caps de setmana, allà s'hi concentrava bona part de la ciutadania, doncs, o perquè hi havia la canalla que estava entrenant, que llavors anaven sols, no anaven els pares, i després els caps de setmana els partits. Hi havia un ambient als caps de setmana. El camp de futbol era un dels centres neuràlgics.
Quin camp de futbol?
El de la Rambla del Celler. Estem parlant de la Rambla del Celler. Sí. La Rambla del Celler, que el camp de futbol estava enganxat al que seria la pista Méndez. Hi havia una petita porta que els caps de setmana es deixava tancada perquè la gent
perquè
no passés
gent, sí,
del
no
camp
colers.
De futbol a la pista o de la pista al camp, al camp de futbol. Però com recordeu vosaltres precisament aquest ambient dels caps de setmana ja?
Jo recordo que hi havia la grada precisament donant l'esquena a la Rambla al Celler del camp de futbol, i la grada, quan hi havia partits d'handbol, inclús de bàsquet alguna vegada jo ho havia vist, la gent es posava des de la grada, es posava molt a prop de la pista perquè així es podien veure el futbol i l'handbol o el bàsquet.
Sí, sí.
I tenies tota aquesta punta d'aquí plena i altres zones doncs més buides, però sí, realment hi havia moltíssim d'ambient quan hi havia partits.
Molta.
O sigui, allò era la zona esportiva de Sant Cugat, per
sí,
tant,
sí.
Sigui pels tots els jugadors dels diferents equips com tots els seguidors de qualsevol esport, doncs lògicament es trobaven allà el cap de setmana, la Rambla del Celler estava amb moltíssima vida.
I... A més, el camp de futbol era per fer-hi també espectacles i concerts.
Festa major? Hem
I
anat a concerts allà.
Allà he vist el Sabina, jo. Allà he vist...
Mecano?
Mecano.
Mm.
Allà he vist... d'ara no me'n recordo, però sí. Sí, allà era... I jo des de casa meva, com que vivia en un sisè pis, a la cantonada, veia tot l'espectacle de Franc. I jo no em gastava ni un duro per entrar.
Home, i el Castell de Focs, que abans es feia...
I el Castell de Focs allà.
De la Festa Major, que es preparava al camp de futbol i que jo crec que era dels dies que el camp de futbol es veia
més ple.
Ple.
Sí.
Bueno, més ple no, atapeït.
Ple, sí.
Ple absolut.
I sort que no hi havia tanta gent a Sant Cugat com és ara, perquè llavors no hi hagués capigut, perquè si ara veus qualsevol espectacle del carrer sempre hi ha moltíssima gent.
Els anys 80 estàvem amb uns 30.000 habitants en aquí.
Sí, correcte.
Pues ara més de 100.
Sí, estem al centenar ja.
Els caps de setmana, tornant als caps de setmana, l'ambientillo també venia donat perquè, clar, diumenge acaben els partits i tal, i l'hora del vermut. Hi havia dos centres neuràlgics.
Sí.
Un era el Trobador i l'altre el Bar Andrés.
Sí.
Que era el bar que hi havia... que tenia la part interior que donava el que era el camp de futbol i la part de fora.
Sí, amb tota una terrassa enorme que muntava al davant. Sí.
Ho recordeu?
Sí.
Tant. Les mitges parts eren una bogeria, i a més jo ho recordo per doble vessant. Primera, com esport. Segona, com està pencant el Trobador. O sigui, quan venia la mitja part del futbol, allò era un caos.
Sí.
Allò era un caos, així, perquè, clar, en un quart d'hora tenies que servir a tothom que venia a prendre doncs, la cervesa, el vermut o el cafè, l'hora que fos. Era un caos tant pel bar Andrés com per casa. Però...
Quan van inaugurar el pavelló, van obrir un bar, també.
El bar Pavelló.
El bar del Pavelló.
Uh-huh.
Que regentava aquell del Ferran.
El Cisco.
El Ferran. A Fernando... No sé,
sí.
És igual.
Torregrossa.
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 Sí.
I allà també, és clar, vull dir, els tres bars són els que els que funcionaven.
Els que van estar funcionant. Però hi ha una cosa a destacar, i això ho recordarà el Joan, que el Trobador va ser la seu de moltes de les entitats, no?
La que, nostra també.
Sí. Clar, era la seu allà on us trobàveu, reuníeu. O sigui, eren les reunions amb la cervesa o amb la beguda.
Amb el que fos.
O fins i tot amb el sopar.
Sí, esclar, no? Les reunions de junta, tant del bàsquet com de l'handbol, com del hockey, que ho va començar el Muriel, el hockey, si te'n recordaràs, les reunions de junta, i a més, eren al vespre. Era el vespre, per tant, normalment era sopar o un entrepà o el que fos, però clar, tots els jugadors dels diferents equips, evidentment, doncs es trobaven allà, o sigui, allà hi havia una vida esportiva brutal dins del Trobador, brutal, fins al punt que em sembla que tu hi has comentat alguna vegada, o sigui, nosaltres vam passar una època molt dura de crisi i vam estar valorant quan hi havia l'Oriol de Batlle, que com a centre esportiu de Sant Cugat, el Trobador, i vam estar valorant la possibilitat de que ho comprés l'Ajuntament per poder fer un centre esportiu en allà, o sigui, ja que teníem totes les entitats en allà.
Estem parlant del Trobador i potser hi ha gent que, si ho escolta per primera vegada, no se'n fa la idea. El Trobador estava on actualment podem trobar el Telepizza.
El Telepizza, sí.
Vale? La pastisseria La Palma, o sigui, els baixos d'aquells dos edificis.
Exactament. I que creuant el carrer, doncs allà al davant, en aquella època, doncs trobàvem les pistes de petanca, el que és la Rambla Sàbat, aproximadament. Sí. El pavelló. El pavelló... I...
Molt poca cosa hi havia llavors.
Sí, no, però després, a continuació, sí, trobàvem la pista Méndez.
El pavelló i la pista Méndez, i després el camp de futbol, que era on hi havia el bar Andrés, sí.
I em sembla que la riera no estava tapada encara, eh?
No estava tapada.
No, el primer,
principi de tot, no.
El primer tram, jo diria...
És el primer tram.
El primer tram, nosaltres el Trobador vàrem obrir l'any 71. I jo recordo que el primer tram estava tapat. O sigui, sí? A davant del Trobador estava tapat, quan nosaltres vàrem obrir l'any 71. Jo diria que és això. Sí que és cert que després, bon, evidentment, ara hi ha l'Ajuntament i de més, tot allò estava destapat, que després hi havia la bòbila, i l'últim tram que es va tapar va ser on hi havia Camp Palau. On hi havia...
Sí, a la Fauna.
La Fauna, sí, exacte, amb en Jaume, l'últim tram. Però jo diria que el primer tram estava tapat quan vam inaugurar el Trobador. No em foteu cas, tenia 16 anys jo, aleshores.
No ho sé, jo com que hi vaig viure des de que em vaig casar, que era l'any, ja no me'n recordo, o sigui, l'any 71.
Sí, quan es va fer el bloc de pisos.
Sí, vaig ser inaugurar el bloc perquè no hi havia ningú, ni l'ascensor, i no... Em semblava que no estava tapada.
No ho sé. Tu eres més gran que jo, poquet, però una mica més gran que jo, i potser t'ho recordaràs millor, però jo... Saps allò que tinc la sensació? Perquè, a més, si tu et mires la imatge de la inauguració del Trobador, evidentment hi ha els cotxes aparcats i tal, i jo diria que a l'altra banda...
Sí?
O potser sí que encara hi havia la barana. Potser encara a l'altra banda hi havia la barana i la riera no estava tapada. Sí.
A mi em sona que hi havia riera perquè recordo canyes. Canyes, i si hi havia canyes és que hi havia riera.
No, jo recordo... Vaja, si no...
Potser sí que hi havia la barana encara, que després...
Però estem parlant del 70 i pico ja, 74, 75...
71, que és quan hi vaig anar a viure, em penso que no estava tapada encara. Em penso, no ho sé ara mateix, perquè aquesta edat ja comences a...
Acabem molt ràpidament. Alguna anècdota, algun fet, alguna cosa que recordeu especialment d'aquella època? I jo us convidaré amb una que sí que tinc molt present, que va ser quan al camp de futbol van posar gespa natural... Sí. El 82, amb motiu del Mundial del Naranjito.
Sí.
Per què? Doncs perquè el camp del Sant Cugat va acollir els entrenaments de la selecció belga. Quan hi havia Custers, el porter belga amb el cabell aquell llarg de melena rinxolat, que era porter de l'Espanyol.
D'això me'n recordo
en aquell moment.
Tu no te'n recordes d'això?
Jo me'n recordo que el camp evidentment es va posar gespa, me'n recordo que va venir la selecció belga, perquè a més recordo que venien amb autocar
sí.
però del porter, per exemple, no recordava.
Segur. A més anàvem a veure els entrenos
sí.
Sense conèixer ningú, bueno,
El porter només.
El porter i Pau. Quan anàvem a les antenes, perquè clar, era un maco, vaja, perquè veure una selecció europea a Sant Cugat del Vallès, ostres. Però bueno, sí, és un... el més important.
És un record, sí. És un record. Doncs avui els hem compartit amb vosaltres. Tirant de memòria, ens hem anat fins a aquestes dècades, als 70, als 80, per parlar del món de l'esport i també de la ciutat. El Joan i el Toni, els agraïm moltíssim que avui ens hagin acompanyat per ajudar-nos a fer doncs, aquesta mirada al passat. Gràcies, que vagi molt bé, bon dia.
Gràcies a tu, Carme, bon dia.
Gràcies.
Ei, hola, sóc l'Àlex i m'agradaria moltíssim escoltar una cançó de Teddy Swims que es diu The Door, i aprofito per dedicar-li a la meva dona, que es diu Amèlia, perquè és molt valenta, perquè és molt guapa i sobretot perquè ha millorat la meva vida.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
De música i dansa, la cavalcada de Sant Cugat d'enguany, i també els haureu vist a les últimes festes majors de la ciutat. Són l'associació Morenada Unión Boliviana, fundada l'any 2018, amb l'objectiu de preservar i donar a conèixer els balls tradicionals de Bolívia. Per parlar-ne, avui tenim amb nosaltres dues membres de l'entitat. La Lilian Flores, que és presidenta i fundadora. Lilian, molt bon dia.
Hola, buenos días.
I la Erika Núñez, que és una altra de les fundadores de l'entitat. Erika, bon dia.
Com estan? Buenos días.
Vosaltres sou dues de les fundadores d'aquesta entitat, ara fa 7 anys ja a la ciutat. Què és el que us va animar a crear aquesta associació, aquesta entitat?
Bueno, primeramente darte las gracias por la cobertura que se nos da y te explico. Mira, la Morenada Unión Boliviana, como lo has dicho tú muy bien, se ha fundado en el año 2018, el 28 de octubre, a la cabeza de 5 personas residentes en San Cugat. Y lo que nos ha motivado para hacer esta fundación ha sido de que aquí en San Cugat hace 20 años que hemos emigrado de nuestro país, y aquí en San Cugat nos hemos encontrado y nos hemos ido conociendo, unificando, y así hablando entre amigos y tal, hemos dicho por qué no sería posible hacer una morenada donde nosotros nos demos a conocer, más que todo, la cultura. Entonces, una noche de té hicimos, nos fundamos. Ahora bien, no sabíamos de qué iba una fundación, iba a ser la primera vez que nosotros nos íbamos a fundar y tal, ¿no? Aquí yo con la señora Erika nos movilizamos, no ha sido una tarea fácil. Estamos al día de hoy muy bien constituidos legalmente, tenemos una asociación bien fundada, con todo lo que marca la ley. O sea, queríamos que todo sea legal y así lo hemos hecho. A partir de aquí nos hemos empezado a reunir aquí en nuestro lugar exclusivo, es el Parque Ramón Barnils, donde se fundó, y tenemos este lugar de referencia porque es un lugar que nos trae muchos recuerdos. Y ahí, entre amigos, pasándonos las voces y tal, nos hemos fundado a la cabeza de 5 fundadores y 50 bailarines. Cuando nos fundamos en esta fecha, también el objetivo era que luego también nuestros niños, nuestros hijos, porque aquí al residir 20 años en San Cugat, todos tenemos familia. Todos hemos ido creciendo y también hemos ido evolucionando aquí. Nos hemos tenido que, y nos estamos en el proceso, nos estamos integrando totalmente. Queremos integrarnos totalmente porque, al menos de manera personal, yo llevo 20 años aquí y me siento sancugatensa catalana. ¿Por qué? Porque cumplo con todas mis normas y quiero pues que mi cultura se conozca. Así como me estoy integrando en conocer todo lo que hay aquí, yo quiero que mi cultura también se conozca.
Lilian, vau començar 5 fundadors,
sí.
I ara ja sou fins a 50 ballarins.
Sí, hemos tenido la oportunidad del primer año cuando nos hemos fundado, hemos bailado 50 entre niños y adultos. Ha sido aquello espectacular porque piensa que hemos tenido que pensar en cada uno de los trajes. Si la gente que nos ha podido observar en la fiesta mayor se habrá dado cuenta que esos trajes eran exclusivos en el sentido, digamos, que son, uno, voluminosos, que hemos tenido que...
¿Els heu fet?
No.
¿O els heu comprat, els heu exportat?
Sí, los hemos exportado con la ayuda de la Casa de la Cultura. Hemos tenido que sacar una licencia para poder transportarlos desde Bolivia. Porque solamente, bueno, al día de hoy sé que hay lugares aquí que lo pueden hacer. Pero nosotros queríamos nuestros trajes auténticos y los hemos exportado de Bolivia. Piensa que cada traje que lucimos en la fiesta mayor tiene un valor de casi 500 euros. El primer año estamos hablando de una gran cantidad de dinero, de casi 20.000 euros invertidos en traje. El primer año que nos hemos lucido ha habido un gasto de casi 20.000 entre lo que ha costado traer, lo que ha costado la ropa. Hemos hecho llegar, hemos sido uno de los primeros, uno de la primera entidad que ha hecho llegar 35 paradas de ropa voluminosa i que l'hem pogut disfrutar i lucir en la fiesta major.
Abans m'explicàveu el concepte morenada.
Sí.
Exactament què vol dir?
Bueno, la morenada és una dansa típica de Bolívia. Fue creada en el año 1790 y ahora está protegida por... ha sido denominada Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad, ¿no? Entonces, esta morenada hace alusión a los tiempos de la colonización, de los esclavos que vinieron a trabajar a las minas, en la mita y en las encomiendas. Como sabrán, pues nosotros en Bolivia tenemos el Cerro Rico de Potosí. Vinieron a sacar los minerales y tal. Y claro, el traje de los morenos, más que nada, está conformado porque son voluminosos y llevan bastante pedrería. Entre pedrería y lentejuelas están hechos con tanto detalle para simular la riqueza que teníamos en Bolivia, ¿no? También quiero destacar que la máscara de los morenos, como te he traído aquí para que lo puedas observar, tiene los ojos saltones y la lengua afuera, es por el mal de altura que tenemos allá, como uh-huh. decimos en Bolivia, es el soropchi. Entonces, hace alusión a esto, y el sonido de las matracas hace alusión a los grilletes o a las cadenas que...
Vale. Ara hem d'explicar què és la matraca, perquè jo efectivament ho sé, l'estic veient, però la gent que estigui escoltant no sap què és una matraca. Què és una matraca?
Bueno, una matraca és, està dissenyada de madera i hace un sonido especial.
Vinga, el anem a provar, eh? No us espanteu, que això no. Ara sentireu com sona una
Cuando
matraca.
Cuando bailamos hacemos este sonido.
Que marca el
paso. Y hay un momento en la danza en que la música cambia y es el momento, digamos, más emocionante en el baile y damos un giro con la matraca.
A veure, proves a fer un gir?
Sí.
Així sona la matraca. I efectivament doncs serveix per fer el canvi de pas en aquest ball que abans ens comentava la Lilian, que hi ha diferents balls a Bolívia, no?
Sí. Entre otros, aquí en San Cugat, en la fiesta mayor, siempre salen los caporales, que son muy conocidos, y otras morenadas también de nuestro mismo rango, pero que es muy independiente a nosotros. O sea, que son otras morenadas, pero que se han fundado en otras fechas, ¿no?
Mm. ¿De quina manera arribeu a la població boliviana que arriba a Sant Cugat? És a dir, gent que acaba d'arribar a Sant Cugat i que potser no coneix que hi ha una morenada Unió Boliviana, com us doneu a conèixer?
Mira, nosotros, como te decía, la gente que actualmente participamos, somos ya residentes aquí, ¿no? Y sí que es verdad, hasta tienes que pensar que la gente boliviana ha entrado hasta el año 2007 en gran cantidad. Se han situado en muchos lugares de Barcelona, pero los que han tenido la oportunidad de llegar a San Cugat buscan dónde podemos, si tú y yo en la calle, dónde me puedo afiliar para poder participar, porque he visto en la fiesta, yo he llegado hace 2 años y tal. Entonces se ficha esa persona, dame tu contacto, cuando haya una reunión pues te invito y participas, y siempre pasando la voz. Y en lo posible, nosotros, como te decía, lo que queremos que sean gente de San Cugat, que se les dé la oportunidad a la gente de San Cugat, porque aquí en San Cugat somos muchos, y al igual que yo, mucha gente de mi tierra quiere siempre participar, porque nuestra cultura la llevamos en la sangre.
Quines són les principals activitats que desenvolupeu a la vostra entitat, o se centra bàsicament en el ball?
En principio, hasta la fecha, solo era que nos presentábamos en la fiesta mayor, pero hemos tenido, desde la Casa de la Cultura, que quiero dar las gracias, hemos tenido la oportunidad de participar este año en la cabalgata de los Reyes.
Sí.
Esto ha sido una invitación muy favorable para mi entidad, visto que he podido que los niños de mi entidad y otros niños, no siempre de mi entidad, sino que participen todos los niños que tengan ilusión, porque así como nosotros disfrutamos bailando, queremos que nuestros hijos estén integrados en todo tipo de actividad, más si es para dar a conocer nuestra cultura. Este año, como te digo, en la fiesta mayor participamos cada año, y luego en la cabalgata ha sido nuestro primer año, y sí que este año 2025 queremos participar mucho más, y tenemos un proyecto preparado de cara al año que viene, porque es un proyecto demasiado grande, que lo vamos a hacer, que es una cosa que nunca se ha hecho aquí en San Cugat. Lo haremos más que todo pensando en que va a ser muy beneficioso para nuestro pueblo, pero es una sorpresa que este año yo lo trabajaré, que ya lo tenía que haber presentado este año, pero por razones personales pues no he podido. Entonces,
pero es un proyecto que té a veure amb què?
¿Amb qué?
Dona alguna pista, va, venga.
Mira, alguna pista. Tiene que ver con la artesanía, tiene que ver con la gastronomía, tiene que ver con la cultura, bailes, ya no solo morenada, otros tipos de baile, en pequeñas, no tanta masa de cantidad, pero tipo ballets, ¿ya? Y esto, claro, esto no es un proyecto que se puede hacer de la noche a la mañana. Yo lo tengo el proyecto y cuento con gente también que sabe manejarse en este mundo de esto, y voy a trabajar seguramente de la mano de la Casa de la Cultura, pero te aseguro que será un proyecto demasiado bonito, innovador, y gustará mucho.
¿Para qué 2025?
Para el 26, porque la fecha específica tiene que ser entre el mes de enero, pasadas las fiestas de navideñas.
O sea, de aquí a un año.
Sí, por eso te digo que es un proyecto grande, es un proyecto novedoso, y espero que se pueda lograr, y cuando ya lo tenga todo a mano, te pediré que nos invites para poderlo publicitar y promocionar.
Ja esteu convidades. Ja t'ho pots anotar a l'agenda.
Sí.
Com us organitzeu com a entitat? Teniu, doncs, tu fas de presidenta, m'imagino que formeu un equip directiu, no? Que sou els que porteu el pes?
Sí. Por ejemplo, para esta gestión 2025, visto que la fiesta es en junio, nosotros, yo ya he tenido, pasan las fiestas navideñas y la fundación rápidamente llama a una reunión Una cosa es la fundación, que quede claro, y luego tenemos unos pequeños organizadores para que toda la gente pueda participar y no siempre lo pueda llevar lo que es la fundación. Entonces damos la cobertura de buscar dos miembros de nuestra entidad para que puedan organizar y sepan de qué va el organizar, porque tampoco es venir, pagar la cuota y bailar. Esto conlleva mucho movimiento, mucho tiempo, se quiere de mucho tiempo y tal. Y este año tenemos dos organizadoras que ya nos hemos reunido para desde ahora poder trabajar en tema a alguien que le falta un sombrero, a alguien que le falta una pieza, para poder traerlo todo con tiempo o conseguirlo.
Molt ràpidament, també m'agradaria saber de quina manera col·laboreu amb altres entitats de la ciutat. ¿Teníeu relació?
Sí, relación siempre, porque al final hay otras morenadas, relación siempre porque somos conocidos, simplemente que ellos son otro... Como te he dicho antes, se han fundado en un momento Morenada San Cugat, por ejemplo, es una morenada que es una de las primeras que ha habido aquí en San Cugat. Pero claro, al día de hoy hay más y nosotros estamos en esos más. Aquí en San Cugat somos tres morenadas, una que viene de Barcelona, otra que ya se había fundado hace muchos años y nosotros que nos hemos fundado específicamente para San Cugat.
Bé, doncs, no sé si preguntar-vos quina és la vostra pròxima actuació. Teniu ja en el calendari marcat avui toca ball?
De momento solo tenemos la fiesta mayor. Como te he dicho, nos hemos reunido con los organizadores, seguramente a lo mejor para carnavales y así haya algo, pero no es nada seguro. Estamos en eso, estamos trabajando.
Perquè no se'ns oblidi, li donem a la matraca, Erika?
Sí.
Vinga, claro, i així, sí. Així acabem, a veure...
Quiero dejar antes de acabar.
Molt rap, ya estem, venga, que estem acabant.
Solamente quiero que sepan todos que aquí también el objetivo, digamos, de nuestra morenada es que nuestros hijos y de nuestros hijos se cultiven con las raíces de nuestra cultura. En mi entidad hay muchos niños que participan y estoy muy orgullosa de eso.
A la Lilian i a l'Erika els agraïm moltíssim que hagin vingut a explicar-nos exactament què és la Morenada Unió Boliviana, que segur que heu vist pels carrers de la ciutat per Festa Major, per la cavalcada. Bé, doncs, la matraca, ja hem descobert què és exactament i com sona. Doncs, precisament amb aquest tema, tanquem el Connectats d'avui. Demà més tancarem una nova setmana. Adéu-siau a tots, bona tarda.
A la tarda, no et desconnectis.